Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa. Avui comencem Pleiades fent una aproximació a la realitat educativa actual. I per parlar-nos del tema, tenim avui amb nosaltres Carles Bordes Siscar. Benvingut, Carles.
Hola, bon dia.
És un plaer tenir-te en el programa. El nostre convidat naix a Pego, la Marina Alta. Va estudiar magisteri a la Universitat de València. L'any 1982 aprovà les oposicions de mestre i va començar a treballar al Jaume I d'Alfafar. L'any 1989 es va llicenciar en Geografia i Història a la Universitat de València i el 1994 aprovà les oposicions de secundària. Ha realitzat els cursos de doctorat i actualment n'està elaborant la tesi. Ha publicat un treball sobre l'avaluació en la revista Cuadernos de Pedagogia. També ha sigut delegat sindical, secretari de la Junta de Personal Docent de València i membre del Secretariat Nacional de l'STEP fins a l'any 1995. Actualment és cap de departament de l'Institut de Secundària Enric Valor de Silla. Bé, Carles, fent un recorregut del teu currículum, no hi ha dubte que deus tenir una visió de l'ensenyament molt àmplia. Creus que realment ha canviat significativament l'ensenyament en aquests 25 anys que estàs impartint classe?
Evidentment, penso que sí, que l'educació ha canviat en aquests darrers 25 anys, bàsicament perquè des de l'aplicació de la Constitució de 1978 i totes les lleis de la democràcia, el que han provocat ha sigut un canvi qualitatiu molt important.
Carles, i què és el que s'entén per l'ensenyament arrelat al medi?
L'ensenyament arrelat al medi era una reivindicació del moviment de renovació pedagògica que des dels anys 70 i els anys 80 lluitàvem per tal que fos una realitat. En particular, el País Valencià, l'ensenyament en la nostra llengua, era l'objectiu a assolir, donat que en el seu temps, en els anys 70 i 80, eren molt poques les experiències que es realitzaven en aquest sentit. Per tant, companys que per fer les classes en valencià havien tingut els expedients disciplinaris, suspensió d'empleo i sueldo, en situacions en les quals els professors, els nostres companys, tenien que lluitar, va suposar, en concret, la nova legislació, la llei d'ús i ensenyament del valencià, va suposar una cobertura per tal de dur endavant una reivindicació bàsica que era l'ensenyament en valencià.
Això sabem per ahir, ens ho ha dit un pardalent, no?, que tens una anècdota pròpia, no?
Sí, jo tinc una anècdota que estava treballant en Xirivella, en el Gregori de Mayans, i en l'any 83, donant les classes en valencià, un llibret de Carme Miquel i de Parla Nuza, el Volatopi, cantant unes cançons en valencià, em cridaren l'atenció, em feren un expedient perquè donàvem les classes en valencià. En el mateix any 83, la directora per oposició, doña Carmen Estallés, no sé si encara viurà o què, i es va sobreseure l'expedient perquè en l'any 83 la conselleria, vam passar de l'època de la UCD, l'època de la preautonomia, estava de consellera Amparo Cabanes, vam passar a conseller Ciprià Siscar, i tots els entrebancs que havíem tingut des de l'Horta Sud per tal de dur l'ensenyament en valencià vam passar a una situació d'anar contracorrent, anar a favor.
O sigui, que al final va quedar tot en foc d'encenats, no?
Exacte, exacte.
Afortunadament.
Bé, ens parlaves dels canvis que han tingut lloc en el món de l'ensenyament al País Valencià en els últims 25 anys. Ens has comentat el canvi tan important que es va produir cap a l'any 83 amb la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, especialment pel que fa a la possibilitat d'ensenyar en la llengua pròpia dels valencians i fer un ensenyament arrelat al nostre medi, al nostre país. I altres canvis que hi ha hagut, per exemple, més tard va ser l'arribada de l'ESO, no? De l'ensenyament secundari obligatori, i també l'educació obligatòria per a tots i totes fins als 16 anys. Estos canvis també van suposar una transformació molt important de l'ensenyament. Quina seria la valoració que faries d'estos canvis?
Bueno, els canvis partixen del marc legal de la LOCSE de l'any 90, que en el seu preàmbul marca l'escolarització obligatòria per a tots i totes fins a 16 anys. I en això, diguem-ne que estàvem tots d'acord i hi havia un consens des dels moviments de renovació pedagògica, des del sindicalisme del professorat, des dels sindicats més progressistes, però el principal problema que es va marcar ja en el seu moment era la manca d'un finançament per a dur endavant este projecte tan meravellós i tan utòpic. Actualment l'ESO, sabeu que té dos cicles, el primer cicle de l'ESO, primer i segon, 13-14, 15-16 anys, segon cicle de l'ESO, està considerat com la trinxera educativa. La trinxera educativa perquè al escolaritzar obligatòriament en un mateix currículum comprensiu per a tots i per a totes, això està provocant greus problemes de continguts en sentit negatiu de la paraula, és a dir, els continguts s'han de baixar per a que tots puguen arribar, i tenim alumnes que fan objecció de consciència, que manifesten greus problemes de disciplina, i que això està, la diversitat de l'ensenyament obligatori està en aquests moments en una situació molt delicada. Per altra banda, actualment l'ESO és comprensiva i és propedèutica. Propedèutica vol dir que prepara per al batxillerat, o sigui que no es tracta solament de passar el temps o de desenvolupar actituds i tal, sinó que, a més, has de desenvolupar continguts perquè alguns van al batxillerat i altres van a cicles formatius. Per tant, ahir tenim, en el tema de la diversitat, en el tema de l'autoritat, en el tema del percentatge d'immigrants, en aquests moments és una olla a pressió que en les àrees urbanes en particular està causant greus problemes al sistema educatiu públic, fonamentalment el públic.
Carles, abans Toni et preguntava sobre l'arribada de l'ESO i els canvis, i ara tu mateix acabes de dir el fenomen, doncs, de la immigració, i també, doncs, podíem l'arribada d'alumnes d'altres països. Aleshores, les nostres aules han canviat bastant, tant en l'ESO com en el batxillerat. Com s'enfronta el professorat davant del repte d'integrar l'alumnat de cultures diferents i, a més, pel que estàs dient tu, que heu de preparar-los per al batxillerat? Aleshores, a banda d'això, has de preparar-los. Com ho fas tot al mateix temps? Així, jo trobo que s'ha de ser més vocacional que mai, o com ho feu? Sou superprofessors?
La veritat és que la solució... No,
això és ningú, massa, eh?
Ningú té la solució perquè esta professió és un ofici, és una professió i és un art, també.
Exacte.
Aleshores, actualment, en dades oficials per part del conseller, tenim un 86% d'alumnes immigrants que estan en la pública, la resta està en la privada. En la privada està el Liceu francès, l'alemà, l'anglès, vull dir que la pública és la que s'encarrega, diguem que som subsidiàries, la pública, la xarxa pública és la subsidiària de la privada concertada. Per tant, és que tenim, entre cometes, el problema dels immigrants, som nosaltres. Ahir hi ha una sèrie de programes, el PASE, programes d'integració, etc. El problema dels immigrants no és tant el nivell de continguts que tenen, sinó que darrere de molts d'ells hi ha una sèrie de problemes socials, econòmics, que venen de països, venen de xinesos, bàsicament magrebis, equatorians i de l'est, romanesos. Aleshores, cadascú té un tractament distint. Per exemple, en comarques com la Marina Alta hi ha molts anglesos. Aleshores, evidentment és un repte solucionar-ho. I aquest repte es fa, des del meu punt de vista, la ràtio és fonamental. Disminuir la ràtio del professorat, no pots tindre 25 alumnes en l'ESO tan dispersos perquè no es pot personalitzar l'ensenyament, i aleshores s'ha de desdoblar i s'ha d'intervindre i sobretot també repartir els immigrants no tant a la pública sinó a la concertada, donat que la concertada està sostinguda en fons públics, en impostos que tots paguem. Per tant, tenen mecanismes, mecanismes de matriculació i altres, entre cometes, que fan que desvien els alumnes, els immigrants, vagin tots a la pública. Fins que no solucionem aquest tema, la veritat és que la xarxa pública, malgrat, des del meu punt de vista, tindre els grans professionals estan en la pública, el resultat no és l'òptim. No és l'òptim.
Bé, Carles, jo m'agradaria que parlàrem un poc sobre les noves tecnologies, ja que és una cosa que està tantíssim de moda, no?, en l'activitat docent. Tenim clar que la introducció de les esmentades tecnologies ha contribuït a facilitar la informació tant al professorat com a l'alumnat. I, a més, això suposa un canvi a l'hora d'organitzar l'activitat docent, no? Quins són els avantatges que ha fet, que ha portat aquestes tecnologies al professor?
Evident, els avantatges són moltíssims. En primer lloc, els alumnes, la predisposició que tenen, estan, l'atenció la tens guanyant. El moment en el que accedeixen al seu ordinador, entres a la pàgina web de geografia, d'història, de matemàtiques, de biologia, del que vulgues, ells manifesten una predisposició. Per què? Perquè estem en una cultura d'imatge i no de text, i aleshores, encara que avui els llibres de text tenen molta foto, molt de color i tal, al accedir a aquest món ells estan més motivats. Després també, bàsicament, el que utilitzem és el PowerPoint, que és el sistema que cada professor en la nostra àrea curricular, és de biologia, és d'anglès, és d'història, geografia, etc. Cada un anem treballant i elaborant el nostre propi material i anem tenint més recursos, i per tant el que fa és facilitar aquesta tasca. El problema està en que, desgraciadament, hi ha moltes aules que no tenen accés a internet, que no tenen accés al canó per a que tu puguis substituir una pissarra per una pantalla en la qual, si estàs estudiant el medi ambient, pugues veure imatges, etc. I recursos que es destinen, en particular a la pública, són menors dels que es destinen a la privada i a la privada concertada. Això és el problema.
No puc deixar de dir, perquè em ve al cap ara, i les meues companyes suposo que estaran d'acord, quan vam anar al curs este virtual, que van vindre d'Extremadura i això, recordeu els programes aquests, ens va sobtar, no?, que quan el conferenciant va fer l'exposició va dir que es van trobar en un moment en què tenien un ordinador per cada xiquet a Extremadura. I clar, com que no sabien què fer amb tot això, es van haver d'inventar un programa virtual. Jo dic, igual que així, un ordinador per xiquet. Així tenim un ordinador per aula, no?
Per aula, inclús n'hi ha aules que no el tenen. Vull dir que això és un tema de finançament. Anem sempre al finançament. El País Valencià és una comunitat autònoma que en el repartiment de recursos a nivell de política educativa hi siguin perjudicats, tant per el repartiment dels propis fons com per el nombre d'habitants que viuen al nostre territori i que no està reconegut. Aleshores, és veritat que hi ha comunitats autònomes, no fa falta anar-se a Extremadura, en Casas Ibáñez, que està en La Mancha, recursos són superiors als de Requena i Utiel, que es crec que són 40 o 50 quilòmetres. Tant estem parlant no tant de formació del professorat, sinó del que estem parlant és de recursos que es dediquen a l'ensenyament públic no universitari.
Claro, o sea, que s'hauria de fer un recompte primer, no?
Exacte, un recompte.
Clar, perquè si ells donen 10 euros a cada lloc, en un lloc, en una escola pot haver 30 xiquets i en l'altra 10, no?
Exacte.
Però tots en reben 10.
Exacte.
Aleshores, està descompensat.
Bé, parlem d'un altre tema, que seria l'avaluació. Hi ha la Llei Valenciana d'Educació, que podria aplicar-se a la fi de 2009 o principis del 2010, prevé la posada en marxa d'un pla, el pla d'avaluació als col·legis, que presenta els resultats més baixos. Què et sembla aquesta iniciativa?
Bueno, el tema de la Llei Valenciana d'Educació, jo no la conec, la desconec, l'esborrany. Sé que es parla per part de responsables de la Conselleria d'Educació sobre la Llei Valenciana d'Educació, però en qualsevol cas tampoc serà la vareta miraculosa que va solucionar res, no? Vull dir que està ahí, és una iniciativa de literatura sobre educació, però que realment no crec que entre al trap sobre la qüestió. Respecte a l'avaluació, l'avaluació sempre s'ha fet. Sempre s'ha fet una avaluació interna i una avaluació externa. Ja en l'època dels anys 90 teníem un pla d'avaluació que era el Pla EVA. Després, des de la Comunitat Econòmica Europea, des de la Unió Europea, el programa de qualitat, l'FQM, però, en definitiva, tampoc sabem els resultats. Per exemple, l'any passat vam passar una prova de segon de l'ESO, segon o tercer de l'ESO, vam passar una prova al professorat, però el resultat el desconeixem. La prova que es va passar va vindre de la conselleria en sobres tancats i pel que fa a la meva àrea de coneixement, hi havia preguntes que estaven mal plantejades. L'àrea de coneixement en refereix a geografia i història. No sé les altres àrees si estaven ben plantejades o què. En qualsevol cas, és per a diagnosticar la realitat del sistema educatiu. Són mètodes d'anàlisi científic que el que volen és diagnosticar la realitat que tenim en aquests moments. Però res més, és això.
Bé, Carles, jo et volia preguntar sobre la possibilitat que els dissenys curriculars actuals s'hagin quedat un poc obsolets. Perquè quan es van redactar és que internet, per exemple, no existia. Avui dia vivim en una societat de la informació molt diferent de la que vivíem doncs, fa 10, 15 anys. I això pot determinar que els dissenys curriculars no estiguen dins d'aquesta societat de la informació, no? Creus que l'organització del nou sistema educatiu podria ser que calguera repensar-la des de zero? Reestructurar totalment l'etapa ESO?
Bé, totalment jo crec que no, perquè els currículums, els dissenys curriculars venen marcats per uns decrets, reials decrets d'àmbit estatal, d'àmbit de l'estat espanyol, i després cada comunitat en matèries, en competències, en matèria educativa, el que fan és que adecuen al seu àmbit territorial. Els dissenys, encara que tenen una part que estan prou oberts, el professorat el que pot fer és modificar en un sentit o en altre. Però, en definitiva, també estem encorsetats perquè els alumnes de l'ESO, que és del que estem parlant de l'ESO i de primària, van enfocats a un batxillerat. El batxillerat, sabeu que acaba en unes proves d'accés a la universitat, la selectivitat, que té un contingut i, en definitiva, assistem tots, diguem, enganxats a un programa. Internet és un mitjà, no? És un recurs educatiu importantíssim, però no és el tot. Vull dir, és un invent que està ahí, a l'abast, que per als alumnes és una font oberta al món, té aspectes positius i aspectes negatius, però que, en definitiva, el problema no és internet, sinó que el problema és dissenyar els currículums d'una manera oberta i que cada centre, l'autonomia de cada centre, puga fer que la programació general anual que cada centre educatiu presenta, crec que es presenta el dia 10 o el dilluns, la setmana que ve es presenta a la conselleria, estiga arrelada al medi i que partisca de la realitat que té, de l'alumnat que té. No és el mateix una àrea urbana que una àrea rural, no és el mateix un centre concertat que un centre públic, no és el mateix un centre de l'extraràdio de l'àrea metropolitana de València que un centre, en definitiva, que és un tema més de professionals, d'un tema de professionalitat.
Jo, si em permets, continuant en la meva pregunta sobre internet, tu mateix has dit que té aspectes positius, aspectes negatius. Precisament per això no seria important orientar els alumnes perquè saberen fer un ús positiu, un ús que els resultarà profitós d'internet quan, és a dir, evitant l'altra possibilitat, no? La possibilitat de caure en els paranys que representa també internet, no?
Sí, sí, això es fa, vull dir jo, que des de les àrees de curriculars, totes les àrees curriculars, des de les específiques d'informàtica es fa. El que passa que l'alumnat, la tendència a les pàgines secs, que és el que normalment solen fer els xiquets, o a les pàgines dels videojocs, que és el que els enganxa, o a veure música per a baixar-se, que això té una part positiva, però vull dir, però això es fa, vull dir, que això actualment es fa.
Això és un poc incontrolable.
Sí, bueno, jo també pensava, pel que fa, per exemple, internet és molt útil per a buscar informació, perquè avui dia tens una barbaritat d'informació en internet que mai ha existit, com no fora en la biblioteca més gran del món, i fins Clar. I tot jo crec que tampoc. Però hi ha molta desinformació que tampoc és realment bona informació, és a dir, tu pots trobar informació de gran qualitat, però també pots trobar informació falsa o informació que està interessada o tergiversada ideològicament per determinats sectors que tenen interès a fer-ho d'aquesta manera, i per tant ajudar la gent a orientar-se, no?, en una mica en aquesta selva, saps? Jo crec que pot ser molt, molt important, no? Més enllà dels aspectes que comentaves, no? També.
Sí, d'acord.
Ja tenim proposta, Toni.
Tu pots orientar el que vulguis, però la temptació és forta.
Ja, ja, ja.
Ei, en un clic, cliqui, tot va endavant, iau, i trobes de tot. A veure, Carles, no sé si més o menys has contestat abans, perquè teníem una pregunta que volíem comentar-te. Tu ets una persona amb una àmplia experiència, coneixes els nanos, com en EGB, no?
Perquè EGB sí que... Primària, no, EGB ja no existís.
No, ja. No, però EGB em vas donar.
Sí, vaig donar EGB, sí.
Per això. Sí. Jo que sou d'EGB, què he de fer? Aleshores, coneixes aquest món, que és molt important, i després també coneixes la secundària actualment. Aleshores, pel que fa als recursos que abans comentaves, com trobes quines millores caldria fer perquè es pogueren repartir millor o perquè tu coneixes? Aleshores, com... Si t'hagueren de dir, a veure, Carles, com proposaríem...
Si jo fora conseller.
Exactament. No volia dir-ho, però bé, ja està.
Impossible, però bueno.
Ai, jo què sé, de que altres coses
no,
hem vist.
No, bueno, anem a veure.
Com a mínim seria una persona que coneixeria el tema. Pot ser que per això tampoc els interessara.
Sí, no, però hi ha moltes persones que coneixem el tema. És que el tema de recursos, que ho hem comentat abans, sempre es parla de destinar recursos educatius no universitaris, perquè estem parlant d'infantil, primària i secundària, i batxillerat, i formació professional. És del que estem parlant. Sempre hi ha una xifra mítica, que és el 6% del producte interior brut, que és que la Unió Europea, mitjana, que la Unió Europea destina a recursos educatius. Així és difícil calcular, no es posen d'acord en quin és exacte el percentatge que es destina, perquè estan les autonomies, està l'Estat, estan els ajuntaments, les diputacions, etc. I aquest percentatge, la xifra exacta, no la sabem. El que sí que està clar és que estem per sota d'aquest percentatge, que siguin mig punt, o que siga 0,4, o que siga 0,6, és el de menys, però la societat valenciana, en un món de competitivitat i de globalització, hem de fer un esforç en dedicar recursos a l'ensenyament. I ho tenim que tindre clar, perquè ensenyar és bàsic en esta vida. I, per tant, per a preparar-nos en un món tan competitiu, també. La crítica estaria en la política educativa. La política educativa que tenim destina recursos, des del meu punt de vista, destina recursos en base al marc legal de la Constitució, l'article 27 de la Constitució del 78, a centres concertats. I ahí és on crec jo que està el parany, perquè, per exemple, tenim centres que pertanyen a centres concertats, per exemple, el Guadalaviar, per posar noms i cognoms, que només van xiquetes,
sí,
que són d'una tendència, d'un de l'Opus, no sé una secta, no sé què és, l'Opus, però no xiquetes
sé.
Reben...
Jo sé que sí que són xiquetes.
En els nostres estan... impostos reben un concert, que a mi això em sembla criticable. No tant el tipus d'educació que els pares elegeixen, sinó que en els impostos de tots i de totes financem el Guadalaviar o financem el Vedat, que està en Torrent del Col·legi del Vedat, que també és de l'Opus, que només van xiquets. Això em sembla injust, immoral. Això des d'un punt de vista social em sembla injust, perquè l'educació el que fa precisament és compensar les desigualtats socials i econòmiques d'un país. I això és una trampa. Damunt de què tenen els diners, damunt de què tenen informàtica, que tenen l'anglès, el ballet, la equitació i el sum corda, damunt encara paguem nosaltres el seu ensenyament. És insultant, com a mínim jo crec que és insultant. Això seria un poc la política educativa que no estic d'acord.
Però en canvi sí que reserven el dret a seleccionar a qui volen,
efectivament,
no?
A través
exacte,
seleccionen. I seleccionen, ja hem vist el percentatge d'immigrants. Nosaltres tenim el 85, la concertar té menys. Però és que en amunt els alumnes conflictius, alumnes especials, conflictius en referís de conducta, de comportament, els tenim tots nosaltres, la pública. Això seria la crítica que faria jo, més important.
Bé, això em dona peu per a fer-te la clàssica pregunta d'ensenyament públic o privat.
L'ensenyament, així és, evidentment, l'ensenyament públic, hem de tindre present que tant en Espanya com en el País Valencià l'ensenyament públic té molta qualitat, val? El professorat, les innovacions que s'han fet des de la xarxa pública, és un sector de la població que s'ha reciclat, tant en el valencià, que si ningú estava normalitzat en el tema de la llengua, ningú, i han fet els cursos, donem l'ensenyament en valencià, estem explicant el que és un penya-segat, i els xiquets el diuen acantilado, i tu dius penya-segat, i el diuen acantilado, i tens paciència, i continuem fent aquesta xarxa. Per tant, l'ensenyament públic compensa aquestes desigualtats socials, que això pense que si el que volem és disminuir les capes mitjanes, diguem-ne, porten avant un país, jo crec que l'ensenyament públic necessita recursos, necessitem el professorat, el principi d'autoritat en l'aula no es pot qüestionar perquè si no l'ensenyament no existeix, no hi ha clima, i el professorat ha de tindre el seu suport en quant a autoritat. Moltes famílies el que fan és que estan llevant-li l'autoritat als mestres, als professors, perquè estem en una societat de malcriats i de malcrio. I què t'ha passat? O què t'ha passat? Ai, doncs si t'han expulsat o t'han posat un part, en seguida venen moltes vegades a l'institut ja atacant directament al professor. I el que s'ha de fer és escoltar quan un professor posa un part a una amonestació a un alumne o a una alumna, està hasta el monyo ja d'aquest xiquet, i quan te'l posen és perquè no hi ha més remei, no? Aleshores, un poc la societat també, no sé què passa, que avui els xiquets estan molt malcriats en el sentit de consentits, de l'esforç no està ben valorat, i per tant els continguts estan baixant alarmantment, els continguts cada dia. I així a la universitat, m'imagino que els companys que estan, també ho diran, que els primers i els últims, el doctorat també.
Jo crec que tot això que acabes de dir, jo ho resumiria de la següent manera, no? Jo diria que al professor se li ha llevat l'autoritat, però en canvi sí que té la responsabilitat.
Correcte, no? correcte.
Diguem-ho així. No té autoritat, però té responsabilitat.
I els estudiants no tenen responsabilitat. Per a mi és com si no són responsables. Ells van i ja està. La responsabilitat no la promouen com un valor. No sé. O sigui, ho fan i s'ha acabat. És que, no sé, s'ha passat d'un professor que era una autoritat que pegava en un regle, no? Ho deien, ho contaven, a que no li fa cas ningú, i això tampoc pot ser, és el que tu dius. Si no hi ha autoritat, el clima el perds, i de vegades en algunes classes tu te n'adones que veuen, esperen que siga la figura del professor l'autoritat, i clar, quan són adults la cosa està un poc més compartida, però no sé. La veritat és que està dura.
Sí, jo justament volia preguntar-te sobre aquesta qüestió del paper de les famílies, no? Perquè hem parlat de l'ensenyament i de l'acte docent dins de l'aula, entre els actors de l'aula, però també les famílies, evidentment, tenen un paper molt important en l'educació dels fills, no? I a més, volia relacionar això amb el fet que la realitat familiar actual també s'ha fet molt més complexa, molt més diversa que la de fa uns anys. Això com influeix en l'ensenyament de xiquets?
Sí, és que no és que sigui important el paper de les famílies, és la clau. El pare i la mare són els responsables de les criatures i, per tant, han de participar en les tutories, han de participar en contacte amb el professorat, han de preguntar, han de controlar als seus fills quins programes de televisió veuen, quins programes de televisió no veuen, el deure si l'han fet, si no l'han fet. Vull dir jo que la responsabilitat és dels pares, val? I no aparcar-los en un centre educatiu i pensar que l'Estat, la Generalitat, la congregació de la Santíssima Trinitat, qui siga, és el responsable dels seus fills, sinó que els responsables dels fills són ells. I, per tant, aquesta relació entre pares, professors, tutors i alumnat és bàsica. És un triangle que no es pot desfer, s'ha de mantindre perquè és la clau de tot.
Bé, Carles, jo crec que després de tota aquesta exposició ens ha quedat tot bastant clar, no? Però jo voldria que m'explicares un concepte que últimament estem sentint-lo molt, no? El pacte educatiu. Què és això del pacte educatiu?
Bueno, pues sí, però el pacte educatiu, la idea que es té del pacte educatiu és que el que no podem, l'educació és tan important que no pot estar només en mans dels polítics. I no tinc res contra els polítics, però no pot estar només en mans dels polítics. Per tant, el que no pot ser és que si ara entra un partit o entra un altre, l'educació es regula des de la Constitució a base de lleis orgàniques. I cada 5 anys aproximadament, des de l'any 80, crec que són 5 lleis orgàniques que hem tingut. O sigui, en aquests 25 anys, jo crec que n'he conegut, són 5 lleis orgàniques. Això són massa lleis. Després les lleis es regulen en decrets, en ordres, en circulars, etc. Aleshores, s'haurien de posar d'acord en un marc legal, en una llei orgànica, i a partir d'aquesta llei orgànica el que no pot ser és aquestes bandades que estem pegant des del marc legislatiu, perquè això perjudica'ns. Que si repeteixen en 2 i passen, promocionen. Que si en 4 no promocionen. Això no pot ser. Així té que ser una idea clara. Posem-nos d'acord i en 2 o en 3 es promociona, i si no es repeteix de curs i no passa res. O si es té que es pot matricular en batxillerat en 2, en l'altre curs, en les pendents fins 4 o fins 3 o fins 2, però no anar tocant les peces d'aquest trencaclosques que és el sistema educatiu, que és bàsic per a un país. El pacte educatiu és això. Es posen d'acord els partits majoritaris i els partits minoritaris en unes línies bàsiques superprofessionals, perquè són temes de política educativa, de psicopedagogia, que ens podríem posar d'acord, crec jo, i no estar canviant tant de línies, perquè si no al final es produeix un desconcert, una desorientació, un desànim, i això el que fa és va en perjudici de l'alumnat, que és el que no es deu de fer mai en la vida.
Moltes gràcies, Carles.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
I ara escoltem Els Pets, un grup que es troba a cavall entre el rock i el pop més delicat i intimista.
Pau treballa i estudia, repassa punts i llibres sota el taulell mig d'amagat d'una petita oficina on es guanya la vida amb un contracte temporal. Pau comparteix la nevera amb dos companys de feina, un marroquí mig il·legal, i a l'habitació somia amb una gironina que viu al bloc que hi ha al davant. Pau és com
UPB Ràdio, 102.5.
Després d'escoltar aquesta cançó que parla de la lluita diària i de l'afany de superació que ens incita a seguir caminant, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana, en aquest apartat, comentarem les paraules assetjament i avaluació que guarden relació directa amb el tema que avui Carles Bordés ha estat comentant. Escoltem les frases següents.
Tot i que els resultats dels últims informes sobre l'assetjament escolar mostren que aquest ha disminuït des de l'any 1999 fins ara, encara continua sent freqüent als centres, ja que actualment els estudiants usen mitjans com el mòbil o internet per a assetjar els companys de classe. L'avaluació no s'ha d'entendre com un procés final que es reflecteix en una nota, sinó com el conjunt d'estratègies que permeten que els aprenents s'autoavaluen i coavaluen durant el procés d'adquisició de qualsevol coneixement.
Pel que fa al mot assetjament, ve del verb assetjar, que significa importunar insistentment algú amb pretensions, preguntes o fins i tot agressions. Quan aquest mot va unit a l'adjectiu escolar, es refereix a l'acció de sotmetre un company d'escola a un maltractament físic o psicològic, sistemàtic i continuat, el qual pot provocar-li problemes físics i psicològics. Pensem que assetjament escolar és la traducció de la paraula anglesa bullying. Per acabar, pareu atenció que cal evitar dir el barbarisme acoso. Pel que fa al mot avaluació, té l'origen en la paraula llatina valere, que significa ser vigorós, potent o tenir valor. Ara bé, us cridem l'atenció sobre l'escriptura d'aquest mot. Fixeu-vos que s'escriu en valencià amb la lletra E i no la A en la primera síl·laba. Quant al significat, en el context de l'ensenyament, es refereix a l'etapa del procés educatiu que té per finalitat comprovar de quina manera han estat aconseguits els objectius pedagògics proposats. També recordeu que hem d'evitar dir el barbarisme evaluació. I ara volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase, ja que tots alguna vegada l'hem posada en pràctica. Escoltem-la.
Mis amigos y yo hacíamos novillos cuando teníamos clase de dibujo. Lo gracioso del caso es que ahora estamos estudiando dibujo técnico.
De segur que la sabeu, però si no és així, us la diem.
Els meus amics i jo fèiem fugina quan teníem classe de dibuix. La gràcia del cas és que ara estudiem dibuix tècnic.
Aquesta frase feta es diu quan algú deixa d'assistir a una classe, a l'escola o fins i tot a la universitat. Fixem-nos que depenent de la zona geogràfica, també podem sentir fer foja o fer campana.
I ara escoltem la sonora del Maurà, una formació que no oblida les arrels i que alhora s'atreveix amb els sons i els ritmes nous.
Podría dirme
ay, pues, no, yo, bien, igual.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Idiomes, interpretada per aquest grup pegolí que conjumina la música tradicional i el material propi, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma.
La pregunta d'avui tracta dels orígens de la Universitat de València. Escoltem a continuació el text següent.
A pesar que ja des del segle XIII existia a València la possibilitat de cursar certs ensenyaments superiors, aquests eren impartits per cases i entitats diferents. Per això, els jurats de València van treballar per reunir tots els estudis dependents de la ciutat i de l'Església en un únic estudi general, i fruit del seu treball van ser els estatuts publicats l'any 1412 i aprovats pel govern municipal i pel bisbe Hug de Llupià. Aquesta primera unificació dels estudis va durar poc, fins al 1416, però va servir de base per a la futura creació de la Universitat de València. Anys després, la pròspera societat valenciana del segle XV, que va ser el segle d'or valencià, desitjava que els estudis impartits al cap i casal del regne aconseguiren el rang d'estudis universitaris i va empènyer el Consell Municipal a reprendre la tasca d'unificació dels estudis. Des del punt de vista logístic, el Consell va acordar l'adquisició de cases i finques que serviren d'instal·lacions de l'estudi general. Fruit d'aquestes gestions va ser la compra a Isabel Saranyó, l'1 d'abril de 1493, d'una casa amb hortes i patis, que esdevindria la seu de la universitat, l'edifici del carrer de la Nau. Alhora, des del punt de vista administratiu, va encarregar als jurats de València que elaboraren uns segons estatuts que preveren la concessió de títols acadèmics de nivell universitari. El 30 d'abril de 1499 fou la data en què finalment es van redactar les noves Constitucions de l'Estudi General de València. Només faltaven ja les llicències corresponents per a poder iniciar les activitats. Aquestes van arribar primer de la part de la mà del papa Alexandre VI, és a dir, el valencià Roderic de Borja, que amb la seva bula pontifícia del 23 d'abril de 1501 reconeixia la nova universitat i autoritzava l'arquebisbe a atorgar els títols de batxillerat i de doctor, en nom de l'autoritat pontifícia. Més tard, el rei de València i dels estats de la Corona d'Aragó, Ferran el Catòlic, va ratificar el caràcter universitari de la nova institució amb el seu privilegi reial del 2 de febrer de 1502. Així, l'Estudi General es va poder inaugurar oficialment poc després, amb prerrogatives i distincions equivalents a les de les universitats de Roma, Bolonya, Salamanca i Lleida.
I la pregunta d'aquesta setmana és: quina és la data, dia, mes i any en què es va inaugurar l'Estudi General, és a dir, la Universitat de València? Repetim la pregunta. Quina és la data, dia, mes i any en què es va inaugurar l'Estudi General, és a dir, la Universitat de València? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de València, cap-vera@upbnet.upb.es. Passem ara a resoldre la pregunta de la setmana passada. Van llegir un text que parlava dels orígens de la radiodifusió valenciana. Tot seguit us van fer la pregunta següent. L'any passat, Radio València, l'emissora de Gana del País Valencià, va celebrar un aniversari especialment significat. Quants anys feia Radio València el 2006? I la resposta correcta és 75 anys, ja que va començar a emetre el 10 de desembre de 1931, durant la Segona República. Aquesta setmana la persona guanyadora és Vicent García Rus. Vicent, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera. Thank you.
intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins a la setmana vinent i des d'ací us animem a fer realitat la dita que tots coneixeu. El saber no ocupa espai, però ningú no pot negar que sí que ocupa temps.